al matí. Informació, reflexió i entreteniment. Fem salut amb el Parc Taulí.
Prop de 3 milions de persones, la majoria dones, pateixen a l'estat espanyol osteoporosis, una patologia que suposa una disminució de la densitat òssia amb fractures importants com a conseqüència directa d'aquest desgast. De fet, es calcula que més de 25.000 de les fractures que es produeixen cada any a l'estat són provocades per aquesta malaltia. A més, la previsió, tenint en compte la seva incidència, una de cada 3 dones i un de cada 5 homes patiran almenys una fractura osteoporòtica al llarg de la seva vida. Per conèixer a fons aquesta patologia, avui parlem amb el reumatòleg del Taulí, l'Enrique Casado. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Primer, expliqui'ns, perquè hem intentat de fer doncs, en aquesta entradeta una mica del context i la situació, però què és exactament l'osteoporosi i quines són les seves causes?
Bueno, l'osteoporosi una mica ja ho diu el nom, no? Osteo vol dir os, porosi vol dir foradets, i és com si l'os estigués porós, no? Tingués foradets, amb el qual...
Hi ha infiltracions.
Ja podem, ja podem una mica deduir que és un os més fràgil. És una malaltia que podem dir que és una malaltia de fragilitat esquelètica, amb la qual el pacient o la pacient, que és més prevalent en dones, que la pateixen, doncs tenen més risc de fractures.
I llavors, expliqui'ns també quines són les seves causes.
Les causes de l'osteoporosi, bueno, la més freqüent, per això diem que és més prevalent en dones, és la pèrdua de les hormones sexuals femenines, dels estrògens, amb la menopausa. És per això que quan la dona arriba a acabar als 50-55 anys, que perd aquestes hormones sexuals, doncs l'os comença a deteriorar-se, a tornar-se més fràgil. És la causa més freqüent en dones. L'edat en si mateixa també. L'edat, tant en dones com en homes, és un dels factors de risc principals. Però després hi ha moltíssimes causes que molta gent igual no coneix i que podem parlar una mica avui, que produeixen osteoporosis, des de tòxics, com el tabac, l'alcohol, fàrmacs, els més coneguts són els glucocorticoids, la cortisona, derivats.
La cortisona, clar.
Hi ha malalties tant del fetge com malalties de la sang, com malalties del ronyó, que poden produir també descalcificació dels ossos i augment del risc de fractures.
A banda de totes aquestes causes que ara explicava, la menopausa, l'edat, el consum d'alguns fàrmacs, no sé si també influeix una mala alimentació.
Aviam, l'alimentació és fonamental. Sobretot, també, ho dic per si hi ha gent jove també escoltant-nos, al llarg de la vida, per assolir el que es diu el pic de massa òssia. Tenim, tant en homes com en dones, cap als 20-25 anys, assolim la màxima capacitat de densitat, de resistència esquelètica. I llavors, si durant el teu creixement no prens aliments rics en calci, no beus llet, formatges, derivats, etc., o no fas una dieta relativament sana, doncs no assoleixes aquest pic de massa òssia, amb la qual cosa, quan siguis més gran o quan arribi la menopausa, arribaràs abans a aquesta situació d'osteoporosi.
I l'exercici pot ajudar o no?
Efectivament, l'exercici, sobretot l'exercici que diem de càrrega, és a dir, els metges o reumatòlegs, que jo sóc reumatòleg, recomanem per moltes patologies o per moltes malalties, o tot de l'esquena, recomanem la natació. Però la natació no és un exercici de càrrega, no carregues, estàs surant. Per tant, exercici de càrrega com caminar seria suficient com per mantenir una bona salut esquelètica.
Una dada que ens sorprenia és que una de cada 3 dones que ha superat un càncer de mama també presenta osteoporosis. Per què es dona aquesta situació? Pel tractament, potser, del càncer o pel càncer en si?
Doncs per les dues coses. En si s'ha vist que els malalts que tenen qualsevol tipus de càncer tenen més risc d'osteoporosi, perquè la malaltia, les cèl·lules proliferatives del propi càncer indueixen una sèrie de mediadors, de molècules, que intervenen negativament en l'os, sense parlar de metàstasis, és a dir, només en el tema de l'osteoporosi. Per tant, la malaltia en si mateixa ho és, però també els fàrmacs. Probablement sigui més important encara el paper dels fàrmacs. La quimioteràpia, si es dona a una dona que encara té la regla, la majoria de vegades t'induirà una menopausa, molt abans de la teva edat, probablement. I després hi ha fàrmacs que es donen també doncs, en el càncer de mama o en el càncer de pròstata, en el cas dels homes, que indueixen també pèrdua de massa òssia i fractures.
També hem vist que l'osteoporosi afecta un 55% de la població mundial major de 55 anys, sobretot, com dèiem, dones. Quantes persones ateneu al Taulí amb aquesta patologia i si responen també doncs, a aquest perfil que hem analitzat?
Doncs, bueno, no sé dir-te exactament la quantitat de persones que atenem al Taulí, diria que són moltíssimes, però sí que et podria dir que l'osteoporosi podria anomenar-la, entre cometes, l'epidèmia silent, no? Perquè és una malaltia que no fa mal fins que apareix la fractura. En el qual tenim probablement moltíssimes dones o homes que no estan diagnosticats i amb el qual no els tenim, no els hem visitat a l'hospital, no? Però tenen aquesta descalcificació. Quan apareix la fractura és quan apareix el primer símptoma i la fractura de vegades doncs, pot ser realment greu. Parlem de localitzacions com el maluc, el fèmur o la vèrtebra, que són realment situacions greus. Uh-huh. I quan dic d'epidèmia silent és perquè, si volem saber una mica de nombres, de números, podríem dir que cada 30 segons es produeix una fractura per l'osteoporosi a Europa. Això és un estudi que es va fer a Europa fa uns 4 anys. Cada 30 segons, una fractura.
Cada 30 segons. Déu-n'hi-do, no?, aquestes xifres.
Sí, 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 són realment impressionants.
També pot ser que hi hagi doncs, un augment de les persones diagnosticades d'osteoporosi?
Que hi hagi un augment de les persones, jo crec que hi ha més aviat un infradiagnòstic.
Ah, sí?
Sí, és a dir, el que comentava, que hi ha probablement bastants dones o homes que tenen osteoporosi i no ho saben. Tenim eines per intentar detectar aquests factors de risc d'osteoporosi o de fractures. I tenim una eina, que si, no sé si tenim temps per parlar, que sembla que poden trobar la gent a internet, que es diu FRAX, F-R-A-X, en el qual, és una de les eines, és com una mena de qüestionari de 12 uh-huh. preguntes molt senzilles, amb la qual et dona, contestant aquest qüestionari, el risc de fractura en 10 anys que té la persona. Has de seleccionar el país on estàs, perquè, òbviament, les fractures, la incidència de fractures, la freqüència de fractures, no és igual a Espanya que al nord d'Europa, van variant per diferents factors. Selecciones la teva zona geogràfica i llavors dona el risc de fractura en 10 anys.
I quin tipus de preguntes et fan per tenir aquestes dades?
Doncs mira, algunes ja les hem comentat, no? L'edat, òbviament, com que l'edat és un factor de risc. Si prens corticoides, cortisona, sí o no. Si has tingut ja alguna fractura prèvia, sí o no. Perquè el fet de tenir una fractura ja en algun moment és el factor més important de tenir noves fractures. La persona que ha tingut una fractura osteoporòtica per fragilitat està indicant de que el seu esquelet ja ha arribat al seu punt de fragilitat, que en qualsevol moment pot aparèixer un altre. Per tant, tenim molt clar els reumatòlegs i metges que ens dediquem a fer aquest tipus de tractament, doncs tenim molt clar que quan hi ha una fractura s'ha de tractar per evitar d'apareixen noves. Uh-huh. També pregunta si tens la densitat mineral òssia, la densitometria, però la densitometria és una pregunta opcional, és l'única opcional. Si ha tingut el teu pare o la teva mare una fractura de maluc, això també és un antecedent important de tenir tu noves fractures, fractura de maluc en el pare o la mare. I si tens alguna malaltia que pot produir, aquestes que hem comentat també del fetge, del ronyó, etc., que pugui produir osteoporosi.
Doncs molt interessant, fer aquest càlcul per veure les probabilitats. FRAX, no?
FRAX.
FRAX. Doncs si feu, googlegeu una mica, només que poseu FRAX ja us sortiran doncs, aquesta manera de calcular doncs, aquest perill de patir una fractura. Aquesta malaltia, però, no presenta símptomes fins que l'afectat doncs, pateix aquesta fractura, com dèiem ara. Llavors, els pacients que us arriben a la consulta sempre ho fan quan ja estan en aquest punt? O hi ha qui ja fa el càlcul i llavors ja veiem els deures fets.
Desgraciadament, els reumatòlegs doncs, ens arriben ja pacients fracturats, la majoria de vegades. Bueno, dic desgraciadament, tampoc podríem veure tots els malalts amb osteoporosis que hi ha per l'alta prevalença. Hem parlat de milions a Espanya, vull dir que no podríem veure tots els pacients. Per això tenim també doncs, la bona feina que fan els metges de família. El metge de família és el que, penso, que coneix millor el pacient, el seu entorn, els seus antecedents, i és el que pot detectar, abans de que aparegui la fractura, aquesta osteoporosi, amb els factors de risc, amb el frax o amb les altres eines que pot tenir el metge de família. I quan realment apareix una fractura o és un pacient amb molt alt risc de fractura és quan es pot derivar a l'especialista per decidir si s'ha de posar un tractament més intens o no per aquesta malaltia.
Hi ha algun indici que permeti detectar-la abans d'arribar a aquesta fractura?
Bueno, els factors de risc. És a dir, una persona que pren corticoides, si té 80 anys, la seva mare es va fracturar el maluc i, a més, té una insuficiència renal o una malaltia del fetge, doncs probablement té un risc molt alt de fractura. Un altre factor de risc que no hem comentat i penso que val la pena també és l'índex de massa corporal baix. És a dir, el C-prim, el prima, és un factor de risc d'osteoporosis. Així com per altres malalties, dius, no, escolta, has de perdre pes,
sí,
no? Per l'artrosi
sí.
del genoll, no? Doncs la gent que té obesitat té més dolor i més risc d'artrosi de genoll. En canvi, en l'osteoporosi, l'obesitat podríem dir que és un factor protector. I, per tant, tenir un índex de massa corporal, que és com una fórmula que es fa a partir del pes i la talla, també es pot trobar a internet, IMC.
Hi ha qualsevol farmàcia.
Doncs que sigui per sota de 19 o per sota de 20 és un risc de fractura també, independent.
I aquestes fractures provocades per osteoporosis, ara estic pensant, són diferents de la resta? Per exemple, de les de fèmur, de canell, que potser són unes de les més comuns?
Sí, les més comuns de l'osteoporosi, les més conegudes, són la de fèmur o maluc, la de vèrtebra, la de húmer, que és la d'espatlla, per dir alguna cosa, húmer proximal, la part alta del braç, i la de canell, o la part distal de l'avantbraç. Per tant, són les quatre que diem fractures majors o principals de l'osteoporosi. L'osteoporosi també pot produir fractures de pelvis, fractures de pelvis, pot produir fractures de tíbia, pot produir fractures pràcticament a qualsevol os de l'esquelet, probablement amb menys freqüència, però les que diríem que no són osteoporòtiques és una fractura, si et fas una fractura en el dit del peu o en un dit de la mà o en el crani, aquestes acostumen a ser més traumàtiques, per un traumatisme, perquè nosaltres, per diferenciar si una fractura té un origen probablement osteoporòtic, és com s'ha produït aquesta fractura. Si et diuen, no, és que va atropellar una bicicleta quan anava pel carrer o anava amb patins, no?, i em vaig relliscar i vaig caure doncs, amb una velocitat important. Això són traumàtiques. Ara, si diu no, anava caminant pel carrer i ensopegat i caigut, no?, des de la seva pròpia alçada. També una caiguda des d'una alçada o caiguda per les escales seria traumàtica, però una caiguda de la seva pròpia alçada, caminant pel carrer o estant a casa, o caiguda d'esquena, això són fractures per fragilitat, osteoporòtiques.
Llavors, si això ens passa, ràpidament a consultar el nostre metge.
Sí, d'entrada al metge capçalera, o home, si tens la fractura hauràs d'anar a urgència, segurament, perquè et confirmin aquesta fractura, tractin el dolor, i algunes s'han d'operar, no?, com la fractura de fèmur, doncs, i després tenir clar, perquè això és el que passa, també, hi ha un infratractament. Hem parlat d'un infradiagnòstic, es diagnostiquen menys, però es traten també molt poques. O sigui, pacients que van a urgències per una fractura, no sé si pel motiu de que l'informe no apareix, que aquesta fractura a l'origen pot ser osteoporòtic, o per una, potser, una no del tot bona comunicació amb primària, doncs no s'indica un tractament per prevenir altres fractures. Llavors el pacient, al cap d'un any o uns mesos, torna amb una nova fractura, perquè no s'ha indicat un tractament per l'osteoporosi.
Clar, com es tracta, llavors, aquesta malaltia? Es pot evitar doncs, el risc de tenir una altra fractura, per exemple, o només es pot tractar la fractura i ja està?
No, s'ha de tractar. Primer, d'entrada, assegurant una bona ingesta de calci, és a dir, assegurant, i si no, doncs hi ha suplements de calci per la gent que no tolera els lactis. Després, assegurar uns bons nivells de vitamina D, que no hem parlat, però la vitamina D també és fonamental. O sigui, la gent que té dèficit de vitamina D doncs té un risc també molt important de fractures. I una vegada tenim el calci i la vitamina D ja controlats i normalitzats, instaurar un tractament per disminuir un tractament més potent, més dirigit a l'esquelet, a les cèl·lules òssies, per disminuir lo que diem la pèrdua òssia o estimular el guany ossi. ¿Vale? Hi ha el que diem medicaments osteoformadors, que formen os nou, i medicaments, la majoria, antiresortius, que són medicaments que frenen la destrucció òssia. Per tant, tenim aquests dos grups de fàrmacs i ja dic que la gran majoria són antiresortius, però també tenim un grup de fàrmacs que són osteoformadors. I també hi ha molta investigació ara amb nous fàrmacs osteoformadors que sortiran. De fet, el 2019, principis del 2020, sortirà un nou fàrmac osteoformador que està en investigació. I bueno, jo crec que jo com a reumatòleg i que em dedico més a l'osteoporosi, crec que em falten fàrmacs, em falten, però bueno, també tinc una esperança, una bona esperança, perquè hi ha fàrmacs en desenvolupament.
Clar, això és positiu, no? Suposo que també la prevalença ajuda, doncs, a que es destinin aquests recursos i fons per la investigació.
La prevalença i la lo que implica la malaltia, la morbilitat i mortalitat, quan parlem de mortalitat és que per exemple, un pacient que té una fractura de fèmur, un de cada tres morirà en el primer any. Estem parlant de mortalitat per culpa de la fractura, complicacions probablement derivades de la cirurgia, de l'ingrés, etc. La fractura de vertebral també s'associa a un augment del risc de mortalitat. I a part de la mortalitat, la morbilitat, que diem els metges, morbilitat són totes les complicacions derivades. El pacient no acaba morint, però pot estar molt limitat, amb complicacions, pot fer una embòlia pulmonar durant un ingrés, degut a aquest enllitament, o inclús estar a casa, no? Podem fer complicacions derivades de les fractures. Per tant, és una malaltia molt prevalent, una epidèmia, amb una alta morbilitat i una alta mortalitat.
Clar, fort, això, una malaltia amb una alta incidència mortalitat,
no? I és per això que els recursos, doncs, s'està veient, no, des de l'administració, que s'ha de focalitzar, perquè, a més, amb l'envelliment de la població, això cada vegada...
Clar, amb l'augment d'esperança de vida, doncs, farà créixer aquests casos. Estic pensant, quin paper juga la vitamina D en tot aquest tema?
Doncs la vitamina D, que ja diem que quasi més que una vitamina D, hauríem de parlar d'hormona D, perquè les vitamines, com sabem i saben els oients, doncs les vitamines es troben en els aliments. La vitamina D concretament es troba molt poc en els aliments. Ho podem trobar en el peix blau, en el salmó, etc, les sardines, podem trobar en l'oli de fetge de bacallà que es donava antigament, no? Però en la resta d'aliments hi ha molt poca vitamina D. Per tant, on traiem la vitamina D? La vitamina D la tenim a la pell, que amb la incidència de la radiació solar, doncs es forma aquesta vitamina, és a dir, a partir d'un precursor que tenim a la pell. Per tant, és important la bona exposició solar, sobretot evitant, òbviament, les hores més intenses en l'estiu, però si pot ser cada dia, doncs, prendre el sol. Igualment, a l'àrea de Catalunya, ja durant l'hivern podem dir que, tal com està el sol, amb la incidència que tenim, doncs no hi ha molta síntesi, molta formació de vitamina D. I la vitamina D també és molt prevalent el dèficit que hi ha de vitamina D. O sigui, hi ha molts malalts que tenen manca de vitamina D, moltíssims. Llavors, això també podríem parlar d'una altra epidèmia que pot ser en part causa d'aquesta osteoporosi. Per tant, s'ha de diagnosticar.
I llavors, quan podem començar a prendre la vitamina D i en quins casos?
Hi ha suplements comercialitzats, però, com dic, abans de recórrer als fàrmacs, anem a fer una prevenció, no? Una prevenció, doncs, prenent cada dia mitja horeta al sol, ja dic, evitant les hores de màxima exposició, de màxima intensitat, però bueno, prendre el sol està bé, a la vegada que passegem, o sigui, passegem amb màniga curta, amb la qual ens està donant el sol, i a la vegada fem l'exercici aquest que diem que és positiu per l'osteoporosi, i després, si el metge fa una determinació, perquè pel teu frax, que hem parlat abans, o pels teus factors de risc, sembla que tens un risc de fractura, també et pot demanar la vitamina D, i si la tens baixa s'ha de tractar. Tenim suplements vitamínics amb vitamina D.
I per acabar, com la tecnologia en 3D ha suposat, doncs, un avanç també per detectar, doncs, aquesta malaltia?
Bueno, la veritat és que quines eines, no? No hem parlat de proves complementàries, no? Quines proves podem fer per diagnosticar? Hem parlat molt de factors de risc, etc, però la eina fonamental és la densitometria. La densitometria és una tècnica en 2D, en dos dimensions. S'està desenvolupant la densitometria en tres dimensions. La densitometria el que fa és mirar-te com està la densitat òssia, la quantitat de calci d'os que tens per centímetre quadrat, no? Doncs la densitometria, tres dimensions, et dona, doncs, com ja diu, una visió més tridimensional i pot diferenciar la part central de l'os de la part perifèrica, no? La trabecular, aquelles columnetes que hi ha dintre de l'os, de tot el voltant, no? Del embolcall, que seria la cortical. Això és la diferència, i et pot dir, escolta, aquest pacient té pitjor l'os cortical que l'os trabecular. Llavors hi ha fàrmacs que milloren més l'os cortical que l'os trabecular. Ens ajudarà una mica a definir quin fàrmac l'anirà millor amb aquest pacient. Però aquesta tècnica de densitometria a tres dimensions encara està en desenvolupament. I estem fent algun estudi. Jo, per exemple, al Parc Taulí estic fent un estudi amb malalts amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, que els hi fem una densitometria en 2D i en 3D, i mirem una mica les diferències, a part d'altres coses. Hi ha altres proves, també, que es diu el TBS. El TBS és el Trabecular Bone Score, o sigui, l'índex de trabeculació que té l'os, no? Com està per dintre, com està l'os de qualitat.
Mm-hmm. També, la textura,
la
podríem
textura,
dir.
Molt bé, molt bé. La textura òssia, no? Doncs també aquesta sí que la tenim a l'abast, i també l'estem fent ja també en molts malalts. Llavors tens del malalt com està la densitat i com està la qualitat. Te fas una mica idea de realment el risc. I a més, són complementaris, la densitat, la densitometria amb el TBS. I més enllà s'estan desenvolupant tècniques de ressonància magnètica, el que es coneix com el nom de biòpsia virtual. És com si tu dius, home, per veure aquest os osteoporòtic, igual l'ideal seria poder fer una biòpsia, però clar, una biòpsia és una prova molt invasiva, no faràs el pacient treure un tros de l'os. En canvi, amb una ressonància, això està en estudi, doncs es pot veure realment el mateix que podries veure quasi en una biòpsia. Però tot això està en desenvolupament i bueno, són tècniques cares, i bueno, però bueno, amb el temps tot això doncs s'està millorant.
Encara ens sembla, no?, com si fos cosa del futur, però que són tècniques molt necessàries, no?, per tractar aquesta osteoporosi, aquesta malaltia de fragilitat esquelètica, que com ens comentava el doctor, té una prevalença molt alta i una mortalitat, i que per això és interessant que es destinin recursos en la investigació. Moltíssimes gràcies, doctor Enrique Casado, en reumatòleg del Parc Taulí.
Gràcies a vosaltres.
Bona setmana.
Bona setmana.